Sentim a dir molt allò de la ficció supera la realitat. I, en canvi, molt sovint, és la realitat la que és tan extraordinària que es converteix en un repte majúscul per als artistes que volen retratar-la. L'any 1972, un avió on viatjaven jugadors d'un equip de rugbi de l'Uruguai es va estimbar als Andes. Els supervivents no van ser rescatats fins 72 dies després. Una eternitat. Havien mort 29 persones. La Sociedad de la Nieve del director català Juan Antonio Bayona explica la història dels supervivents. La pel·lícula està envoltada de molt secretisme fins a la seva estrena, demà a la Mostra de Venècia. Però dos d'aquests supervivents ens han explicat al Catalunya Nit el que els va passar.
Yo lo recuerdo que más me quedó grabado en la mente es el equipo que armamos ahí en la montaña. Ese equipo me sirvió a mí durante toda mi vida de ejemplo para decir yo en cada emprendimiento que estuve, dije, bueno, si yo tengo un equipo como el de los Andes, no le tengo miedo a nadie, voy a salir adelante. Y eso fue lo que hice siempre.
No us perdeu l'entrevista. Quan pensem en el personal d'un centre educatiu, segurament no ens venen al cap. Però a partir d'ara, tots els instituts hauran de tenir un infermer o infermera.
Perquè hi ha situacions complicades, de maltractaments, d'algun abús sexual, un bullying, trastorns de la conducta alimentària, o millor són dubtes d'identitat sexual, que per la ideologia de la seva família doncs no s'atreveixen a explicar-ho.
I atenció a la llei que ha aprovat el Parlament alemany. Tothom que es faci un nou habitatge haurà de garantir que la calefacció funciona com a mínim amb un 65% d'energia renovable. Ens ho explicarà el nostre corresponsal a Berlín.
Catalunya nit.
Per a moltes persones, però, el problema principal no és tant la calefacció com rebaixar la temperatura. Passarem pels llocs més càlids del planeta, la vida a més de 50 graus.
Sí, com he dit, molta gent tria viure a la vall de la mort. És una elecció i forma part de l'experiència de viure en una situació de calor extrema.
Vosaltres escolteu la ràdio amb tranquil·litat, que sobre com està anant l'operació sortida ens n'ocuparem nosaltres. De fet, de dues operacions sortides, també d'aquesta altra. Aquestes esquelles recorreran 200 quilòmetres transhumància com les d'abans. I si ens queda temps, us explicarem què s'han dit avui el Papa i Sylvester Stallone.
This is my wife.
Good morning.
My daughters.
Three.
Three.
Three,
Mary. Thank you. And my brother Frank.
Good morning, Scarlett.
Són les 10 i 3 minuts de la nit. Ets a Cat Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Juan Antonio Bayona clausurarà demà el Festival de Cine de Venècia amb l'estrena de La Sociedad de la Nieve.
¿Quiénes fuimos a la montaña?
Qui van ser a la muntanya? És una resposta que ens podran donar els dos convidats que tenim ara al Catalunya Nit. La pel·lícula de Bayona, sobre la qual hi ha molt secretisme encara, parla dels 16 supervivents de l'accident de l'avió dels Andes. Dos d'ells estan a punt de respondre les nostres preguntes. Gustavo Cervino y Daniel Fernández, gracias y bienvenidos al Catalunya Nit. Buenas noches.
Buenas noches, buenas encantado de estar en contacto con ustedes.
Bueno, empecemos por la película. ¿La habéis visto ya?
Sí, la vimos, pero no la podemos comentar.
¿Hay secreto?
Sí, es hasta después del Festival de Venecia tenemos prohibido hablar sobre la película.
¿Y decir si os ha gustado o no?
Ah, eso sí, nos ha encantado, a mí por lo menos.
No es la primera vez que se cuenta vuestra historia y, de hecho, la película de Bayona se basa en un libro donde vosotros ya contasteis al escritor de Uruguay también, Pablo Bierzi, lo que os pasó.
Nosotros le pedimos a Pablo Bierzi que era necesario para nosotros
un relato más uruguayo, más humano, más, más latino, ya que el libro Alive, que es un libro maravilloso, tiene los relatos cronológicos, pero le faltaba alma. Así que Pablo Bierzi, compañero clase de Nando, jugador de rugby que jugó conmigo, con Roberto, con la mayoría de los que jugábamos al rugby y nos conocía a todos, aceptó el desafío y bueno, fuimos convenciendo de a uno a los sobrevivientes y finalmente hizo un libro que hoy nos han dicho que es el número uno de Amazon, es un libro extraordinario, que complementó el otro libro, así que se complementan, son distintos, pero muy contento con que Pablo haya aceptado hacer nuestro libro.
Aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, mucha gente recuerda vuestra historia a través de la película Viven, que acabáis de mencionar. ¿Os gusta más este otro enfoque?
Sí, claro, por supuesto. Esta película es mucho más humana, más, no, es más latina, como dijo Gustavo recién. Bueno, no la puedo comentar, pero cuando la vean se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre una y otra.
Saben, esta es noticia de muy reciente, que es una de las tres películas españolas candidatas a representar España en la próxima gala de los Óscar.
Sí, sí, nos enteramos hoy de mañana.
¿Creen que en caso de que fuera la elegida tendría opciones de ganar algún Óscar incluso?
Que le den un premio es un reconocimiento a Bayona. Lo que ha logrado Bayona y este equipo extraordinario es poder transmitir cosas muy importantes, fundamentales, que hicieron que nosotros lográramos sobrevivir. Así que eso es lo que valoramos, la sensibilidad, la capacidad artística de hacer vivir algo que no se sentía tan fuerte en la película anterior, que también es muy buena película en otra época, en otros contextos. Gracias a Dios, nuestros amigos que en la otra película no tuvieron nombre, acá que murieron, son protagonistas.
Daniel, en tu capítulo hablas mucho de tu familia, de cómo reaccionaron tus padres, tu prometida, de sus esperanzas. También de una sensación tuya de pensar que sobrevivirías, que estabas convencido que saldrías adelante. ¿Siempre lo sentiste así?
Sí, sí. Siempre pensé que iba a salir. El que perdía la esperanza se moría. La esperanza era lo que nos mantenía con vida.
¿En tu caso también, Gustavo?
Sí, lo que dice Daniel es así. Gracias a Dios. Nadie murió por perder la esperanza, porque el que perdía la esperanza le hacíamos ver lo importante que era para nosotros y que lo necesitábamos y se sentía útil y volvía a recuperarla. Todos los que murieron en la cordillera murieron en el accidente, sangrados en la primera noche, en los primeros días por las heridas, después murieron 8 más en la avalancha, sepultados y asfixiados, y los últimos 3 murieron por las heridas, por caquexia, infección y septicemia. O sea que de frío y de abandono no murió absolutamente ninguno, algo muy importante que muestra el amor, la solidaridad y el cariño que teníamos en un grupo, que el ingrediente fundamental fue el amor.
Libros, películas, y es porque en realidad vuestra historia es sobrecogedora por muchos motivos. Pero es verdad que hay uno que hace estremecer a mucha gente, y es el hecho de llegar al límite de tener que comer carne humana para sobrevivir, ¿no?
Sí, eso yo creo que llamó la atención en un primer momento, porque nosotros fuimos los primeros en confesar eso, pero hoy eso pasó a un plano muy inferior, ya digo, el tema de la comida ya prácticamente no se nombra. En la película está y bueno, porque tiene que estar, es parte de la historia, pero no creo que tenga realmente importancia frente a los otros valores que hay en la vida, en la historia nuestra.
100%. El hecho de cómo nos tuvimos que alimentar, algo muy duro, muy difícil de decidir, es totalmente accesorio, porque mucho más importante fue cómo había que construir una sociedad solidaria, tener objetivos de sobrevivir todos y después hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta, sin quejarse. Eso fue maravilloso. O sea que alimentarnos te mantenía vivo, pero si no tenías la ilusión y, como dijo Daniel, no tenías esperanza, que la hermana menor de la fe, estabas liquidado. Así que había que hacer un telar de esperanza, ilusión, compañerismo permanentemente para que entre todos pudiéramos sobrevivir 24 horas más.
Si os pido de aquellos más de 70 días, 72, que estuvisteis en la montaña, ¿qué es lo que recordáis? En tu caso, primero Gustavo y luego Daniel, ¿qué es lo que más recuerdas de aquellos 72 días?
Yo no recuerdo un solo día en mi vida nada de lo que pasó en la montaña, a no ser que me lo pregunten y lo vuelvo a vivir. Es increíble la resiliencia y la capacidad de tomar distancia de algo tan fuerte e impactante. Eso muestra lo fuerte que fuimos para poder sobrevivir. A tal punto que viendo la película fue durísimo, porque es como que tenés una cicatriz que te quemaste con agua hirviendo, pero en la película te meten adentro el agua hirviendo. Lo volvés a vivir de una manera que lo sentís desde tus entrañas. Entonces es increíble, a mí me emocionó mucho y lloré toda la película de emoción, y la persona que la vieron, la vimos casi 350 personas, todos los que estaban en el avión, familiares, y terminó con el aplauso de 350 personas durante 5 minutos interrumpidamente por lo bien que estaba hecho, a pesar de lo duro que era lo que se vio. Así que nosotros no podemos hablar de la película, pero sí de las sensaciones que se van a producir. Yo creo que va a haber un antes y un después en el mundo de esta película, porque se toca las emociones, sentimientos y vibraciones del ser humano hasta el último minuto.
Y en tu caso, ¿qué es lo que más recuerdas de aquellos 72 días?
¿Qué recuerdo? Yo el recuerdo que más me quedó grabado en la mente es el equipo que armamos ahí en la montaña. Ese equipo me sirvió a mí durante toda mi vida de ejemplo para decir, yo en cada emprendimiento que estuve dije, bueno, si yo tengo un equipo como el de los Andes, no le tengo miedo a nadie y voy a salir adelante. Y eso fue lo que hice siempre.
¿Seguís siendo aficionados al rugby?
Sí, claro.
Yo
pertenezco a la primera generación del colegio de exalumnos y soy fundador del club. Así que sí, seré viejo.
y estamos a las puertas del Mundial, ¿no? De rugby, que empieza en Francia.
El 17 voy con mi hermano Rafael, que jugamos con él en la selección uruguaya, el Cristian, mi hermano Jorge, capitán de los Teros y capitán del Cristian. O sea que el rugby para nosotros es una filosofía de vida y el club es nuestra casa.
Pues mucha suerte con el rugby, con el cine y con la vida. Ha sido un placer enorme hablar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Chau, chau.
Les 10 i 12 minuts, hi ha molt poques persones, poquíssimes, que hagin vist la Sociedad de la Nieve, però potser una d'elles és la Marta Vives, que ha estat la nostra enviada especial a la Mostra de Venècia. L'hem escoltat aquí cada nit al Catalunya Nit i que acaba de tornar d'Itàlia. Marta Vives, tu has pogut veure la pel·lícula? Bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, ja l'he vista. Soc una de les afortunades, i dic afortunada perquè realment és una gran pel·lícula, tal com ara explicaven els supervivents. No podem explicar alguna cosa, hem firmat un compromís amb la Mostra dient que no en podrem parlar gaire del contingut fins que no s'hagi projectat demà, després que s'hagi donat a palmarès, però el que sí que us puc explicar és que, com deien ells, com deien els supervivents, el que ha fet Bayona és una gran pel·lícula sobre la humanitat i sobre l'amistat d'aquestes persones de l'accident de Los Andes. He pogut parlar amb en Bayona i m'explicava que ell estava molt obsessionat en explicar la veritat i reivindicar la proesa, però des d'això, no? des de l'humanisme, i fer un homenatge sobretot no només als supervivents, sinó també a les persones que van perdre la vida en l'accident, però també en les setmanes posteriors fins que no els van rescatar. També hem pogut parlar amb en Pablo Biersi, que és l'autor d'aquesta Sociedad de la Nieve, i aquest punt de vista que fuig una mica de la grandiloquència, no?, de Viven, de la pel·lícula que tu hi feia referència al principi de l'entrevista, que sí. Vam poder veure, que crec que és del 92 o del 93, Bayona i Biersi sí que volien fugir, escapar-se, no?, dels grans efectes especials i anar a allò més íntim, anar a la paraula, anar als diàlegs i, a més, amb unes interpretacions brutals d'una colla d'actors que són desconeguts, que són joves. I una de les coses que m'explicaven i per la qual estaven molt orgullosos és que s'ha pogut rodar la pel·lícula en castellà, en uruguaià, que és com parlaven, no?, els supervivents, com els heu pogut sentir ara, no? I, per tant, això també dona veracitat i proximitat en aquesta història que colpeja, emociona, i jo estic convençuda, Manel, i aquí ja m'avanço, que arribarà molt, molt, molt lluny. arribarà molt lluny.
Potser alguna... No sé si el palmarès ja de la mostra serà una de les premiades. Això a partir de demà ho anirem sabent. M'interessa molt parlar amb tu avui perquè a tu que t'hem seguit des de fa molt temps en el món de la cultura, teatre, llibres, etc. Crec que aquest és el teu primer gran festival, com a mínim, com a periodista. Què t'ha sorprès? Què has vist a Venècia?
Doncs sí que és el festival, perquè havíem anat a cobrir coses a Sitges, per exemple, el Festival Internacional de Sitges, però així a nivell internacional, no? M'ha sorprès que és tot molt gran, has de fer cues per tot, i hi ha una gentada, però també m'ha sorprès molt el companyerisme que hi ha entre els periodistes. Feu-vos una idea que hi ha periodistes de tot el món i tots anem allà a complir una missió, no? I per tant la solidaritat entre uns i els altres es fa molt evident. Ha estat una edició una mica estranya, pel que m'han explicat els que són veterans en el tema, perquè el fet de que aquest any no hi haguessin grans estrelles, grans divas de Hollywood a causa de la vaga, doncs ha fet que deslluís una mica, no? Però clar, per exemple, poder estar a la sala de premsa amb directors que et mires, no? El Fincher, per exemple, o Lee Cluster, que jo li tinc devoció, no? I poder-los tenir a prop, o l'Adam Driver, no? El dia que va venir, o la Sofia Coppola. Clar, et fa seguir-ho a nivell periodístic, a nivell professional, però també hi ha aquest punt personal, no?, d'admiració cap a unes persones de qui respectes moltíssim la seva feina i t'agrada molt. Però està molt ben organitzat. Vèiem de 3 a 4 pel·lícules diàries. Després hi havia les rodes de premsa, que duraven mitja hora. Això sí que ho tenien com molt pautat. I després cadascú anava o a la sala de premsa o a l'hotel o on fos a fer les seves cròniques pels seus mitjans.
Mm-hmm. Doncs t'agraï molt la feina que has fet aquests dies per tota la casa i també en particular per nosaltres. I per tant recomanem a tothom que ara facin el següent. Cobrin Google i escriguin Marta Vives. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El català torna a aparèixer entre els primers resultats d'una cerca a Google. El gegant tecnològic ha actualitzat el seu algoritme i ara, si fem una cerca en català, gairebé el 60% dels primers resultats que veurem seran en català. Marc Ruiz.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, celebra des de Catalunya Ràdio que la presència del català als primers resultats de la cerca s'hagi doblat, però alerta que encara hi ha espai per millorar.
Hem passat del 24 al 57%, però hem de normalitzar completament el català en l'àmbit digital, és a dir, hem de tenir els mateixos drets els catalanoparlants que qualsevol altre parlant de qualsevol altra llengua del món, també en l'àmbit digital.
El canvi, Manel, ha estat possible per la pressió que han fet els usuaris i també l'Aliança per la Presència Digital del Català, que està impulsada pel govern i per la Fundació.cat, la Plataforma per la Llengua o Òmnium Cultural, entre d'altres. En declaracions a Catalunya Ràdio, el coordinador de l'Aliança, Albert Cuesta, explica com ha estat el treball amb Google.
Provant solucions, veient quines millores estaven fent, rebutjant els i propostes que no ens semblaven oportunes pels internautes catalanoparlants i al final doncs han reconegut que hi havia un problema i han posat els mitjans d'enginyeria necessaris per resoldre'l.
Què hem de fer perquè es noti aquest canvi? Doncs configurar-ho tot en català, el dispositiu, el navegador, les preferències de Google i, a més, Cuesta suggereix que els usuaris siguin actius i triïn els resultats en català.
Doncs moltes gràcies, Marc, i és una alegria tornar a escoltar a l'Albert Cuesta, que és un amic també d'aquest programa. Bona nit i fins la propera.
Bona nit.
I Google també en va ple, de la llei d'amnistia, que continua marcant l'agenda política, però també la judicial, i és que un sector de la cúpula de la judicatura espanyola ha deixat entreveure que, si s'escau, portarà el text al Tribunal Constitucional per tal que la suspengui. A Madrid hi tenim a Jordi Brascó. Jordi, fem una mica de pedagogia. Qui i com es pot dirigir el Constitucional si no s'està d'acord amb la llei d'amnistia?
A nivell polític, només els partits amb com a mínim 50 diputats al Congrés poden fer-ho. Entenent que el PSOE no ho faria, tan sols queda el PP, que ja ha anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat. No és el mateix que una qüestió d'inconstitucionalitat, que és el que poden presentar els jutges implicats en una causa lligada al procés. Aquest tràmit és ben bé això, una qüestió, preguntar-li al Constitucional si una llei, en aquest cas la d'amnistia, és legal o no.
Doncs aclareix-nos què implicarien tant el recurs com la qüestió d'inconstitucionalitat.
Un cop rebudes, el TC hauria d'estudiar el text, però durant aquest procés la llei no se suspendria. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín.
Es una ley que además no puede ser suspendida cautelarmente. Por tanto, estará vigente durante todo el tiempo hasta que el Tribunal Constitucional se pronunci.
Les lleis que surten del Congrés gaudeixen del que s'anomena de presumpció de constitucionalitat. En altres paraules, es dona per fet que els diputats creen lleis que d'entrada són legals.
I si no es trenca res, que mai se sap, aquest any el moviment independentista arribarà més unit a l'11 de setembre. Això és el que han exhibit les entitats independentistes, això sí, fent equilibris en el context de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Avui una vintena d'associacions han presentat un nou pacte civil sense entrar a valorar una hipotètica llei d'amnistia per no evidenciar les seves diferències estratègiques. Arnau Maimó.
L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, el Consell per la República, l'AMI, la Intersindical i altres entitats han presentat el Pacte Nacional pel Moviment Civil per la Independència. El seu objectiu és desencallar el procés mobilitzant la ciutadania. L'acord l'han presentat la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, i, i la vicepresidenta d'Òmnium, Marina Gay.
Sí que hi ha una unitat de la societat civil i aquesta unitat és per fer efectiva la independència.
Perquè és quan actuem junts que som realment més forts. Ho vam fer l'1 d'octubre, però també ho vam fer amb les mobilitzacions contra la sentència aberrant del judici a la democràcia.
Les entitats han evitat parlar d'amnistia, tot i que serà el gran tema polític d'aquesta diada. La mobilització més massiva serà la manifestació convocada per l'ANC dilluns a la tarda a Barcelona sota el lema Via Fora. El president aragonès hi participarà, a diferència de l'any passat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Vuit minuts i arribarem a 11:15 i l'11 de setembre aquest any cau en dilluns i això vol dir que, per a molts, el cap de setmana és més llarg de l'habitual. Felicitats, per cert, a tots els afortunats. Trànsit preveu que surtin de l'àrea de Barcelona 420.000 persones, vehicles, millor dit, durant aquest pont de la Diada i, de moment, la primera fase d'aquesta sortida ha estat força complicada. Oriol Pujador, aquesta tarda hi ha hagut fins a 6 accidents múltiples a l'AP7.
Sí, això ho ha provocat cues quilomètriques i el pitjor, una persona morta, una dona que conduïa un cotxe, ha topat contra un camió i ha perdut la vida a Vilablareix. El servei català de trànsit calcula que cada moment han sortit la meitat dels vehicles previstos, que són, com deies, 420.000. Això vol dir que de cara al matí de demà dissabte, ha de sortir encara l'altra meitat, uns 200.000 més. Els problemes s'han acumulat avui bàsicament a l'autopista AP7. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explicava aquesta tarda en declaracions a Catalunya Informació en quins punts.
Hi han dos colls d'ampolla importants, la zona que va des del Papiol fins a Martorell. Hi ha més de 6.000 vehicles cada hora que volen passar per allà i la capacitat d'una via com aquella és 5.200 vehicles hora. Hi ha un altre coll d'ampolla que es produeix a Paret, que s'ajunta amb l'AP7 i la C33 allà a Parets, que fan aquells 4 carrils, però que després en perden una granollers.
Tot això aquesta tarda, problemes, cues i fins i tot una víctima mortal. Al matí, però, no ha estat tranquil tampoc a l'autopista AP7. Un defecte a la calçada, a l'altura de Gelida, ha fet que 10 vehicles punxessin una roda. Afortunadament, aquí no hi ha hagut ferits.
A mi m'agrada molt pensar, des d'aquí l'estudi, que hi ha gent que ens escolta des del cotxe. Si estàs al volant, sisplou, prudència, que hi ha moltes coses que valen la pena. I ara, d'una operació sortida en marxa a una a punt d'arrencar. Aquest és el ramat de cabres que d'aquí unes hores tornarà a circular pel camí ramader de Marina. És una antiga ruta de transhumància que havia funcionat durant segles a Catalunya, però que ara ja no feia servir ningú. Demà al matí, però, aquest ramat hi tornarà. Resseguirà un camí ancestral que connectava les pastures del Pirineu amb la costa del Baix Penedès. El nostre company Eloi Barrera, sempre atent a aquestes coses, els ha visitat hores abans que emprenguin aquest viatge de 23 dies i més de 200 quilòmetres. Eloi, i tot això ho faran a peu, suposo.
Sí, exacte, com s'havia fet tota la vida, no? Una transhumància històrica que s'ha anat perdent. Per això, les rutes com aquest camí ramader de Marina gairebé s'han esborrat. El pastor, el Dani Giraldo, ho ha comprovat abans de fer el viatge aquests dies.
Fins al Pens, o sigui, quan entrem al Lluçanès, els recorreguts estan bastant més clar, perquè és un tram que encara, vulguis que no, té una continuïtat.
S'ha conservat.
Sí. Quan sortim de Manresa en avall, canvia tot. Allí ha arribat la indústria, allí el progrés ha fet una altra feina, s'hi han esborrat més els camins...
Demà sortiran de les Bulloses a l'Alta Cerdanya i arribaran l'1 d'octubre a la costa de Cunit, al Baix Penedès. Durant el trajecte faran un estudi sobre els canvis fisiològics del ramat.
Quan surt el bestiar, tu ara veus, no? Hi ha cabres que estan grasses, que estan maques, però quan comencem a caminar hi ha una pèrdua de greix, no? I condició corporal. Pues la idea en aquesta investigació és mirar com reduïm això.
Tot plegat és iniciativa de l'associació Camí Ramader de Marina. Per cert, qui vulgui els pot acompanyar en alguna etapa. Diuen que caminaran uns 20 quilòmetres cada dia.
Doncs seguirem pasturant una mica més perquè les terres de cultiu o pastura de Catalunya que no s'utilitzin s'hauran de posar en lloguer. Si els propietaris no s'hi avenen, el govern els obligarà a fer-ho. Mollà, Nati Adell.
El govern està convençut que hi haurà entesa. Tot i així, tindrà la potestat d'expropiar temporalment l'ús del terreny als propietaris que no s'hi posin bé. L'objectiu és mobilitzar terres i facilitar-ne l'accés, lluitant contra l'abandonament. Cosme Homs és un ramader veterà.
No som un país tan gran que ens puguem permetre tindre terres ermes. Les extensions que tenim són les que són i encara no s'han de mirar d'aprofitar.
Es crearà un registre i les terres sortiran a concurs, prioritzant joves i dones. El preu mínim de sortida del lloguer el fixarà el govern.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
És que Catalunya Ràdio és més que
ràdio. Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat.
El que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
Comença el partit a la TDT.
Notícia del
40 anys descobrint, 40 anys informant, 40 anys entretenint, compartint, explicant, escoltant, 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny, perquè el futur ens espera.
Estrella d'Am, Galetes Birba i Factor Energia. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana.
Amb una entrevista exclusiva a la compositora Elisenda Fàbregas.
Un article sobre música i intel·ligència artificial.
I un dossier sobre el centenari de l'arquitecte del Palau de la Música, Lluís Domènech i Montaner, entre molts altres continguts.
Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, Twitter i Instagram.
Condis, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Mercè Ibarz, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sing, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
I'm Lorcan Doherty and this week we're talking politics. After the last general elections, we're asking what's next in Catalan politics.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lorcan Doherty.
Feeling the Sing. Listen to stories and debates from Catalonia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Arribarem a 11:15 amb un d'aquells casos de sí, però no tant o no ben bé. L'Associació Barcelona Oberta i Foment del Treball diuen ara que no volen que reverteixi l'obra de l'Eix Verd del carrer Consell de Cent de Barcelona. Són els impulsors de la demanda i ahir la justícia, us ho vam explicar aquí, els va donar la raó. Asseguren, però, que estan fins i tot sorpresos de la contundència judicial que obliga l'Ajuntament de la ciutat a deixar la zona tal com estava. Maria Costa, què és exactament el que volen?
Doncs diuen que en cap cas volen tornar enrere. Asseguren que no són negacionistes climàtics i que volen arribar en vehicle privat als comerços. Ho demanava el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené.
Un procés de diàleg creiem que és el que ens ha de dur a no tenir que demanar l'execució d'aquesta sentència ni tenir que entrar en un procés tan traumàtic com el que seria la reversió, que hasta ens ha sorprès a nosaltres.
Però l'alcaldessa de Colau els assenyalava directament. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
Volen aturar decisions democràtiques de transformar i millorar la nostra societat per defensar uns interessos molt particulars de grans poders econòmics. I estem davant d'això, d'una guerra de l'ofert, no? Que és com es coneix, que no passa només aquí, passa també a altres països.
Foment del Treball avisa que caldrà parlar també de la reforma de la Via Laietana, perquè també està ara mateix sobre la taula d'un jutjat.
L'ONU adverteix que els acords de París per lluitar contra el canvi climàtic estan en perill per la falta d'ambició dels països. En un informe de les Nacions Unides que avalua l'impacte dels compromisos assolits l'any 2015, en la cimera de la capital francesa, s'assegura que el món no va pel bon camí per complir els objectius. I aquesta cançó ens porta cap a Alemanya, que tira pel dret i impulsa una ambiciosa i polèmica llei que té com a objectiu reduir les emissions. El Parlament ha aprovat la llei de la calefacció, pensada per substituir els sistemes de gas i petroli pels d'energies renovables. De moment, però, només serà obligatori per a obra nova, cosa que rebaixa una mica les pretensions inicials. Anem cap a Berlín per parlar amb l'Oriol Serra. Per què ha costat tant de tramitar aquesta llei, Oriol?
Doncs principalment per les desavinences entre els dos socis de govern del canceller Olaf Scholz. Liberals i ecologistes discrepen permanentment en matèria climàtica, sobretot pel que fa a la part estrictament econòmica de qualsevol mesura. La llei de la calefacció inicialment havia d'afectar tots els habitatges. Finalment, només afectarà l'obra nova i els edificis públics o relacionats amb una activitat econòmica. També hi havia diferències en el terreny de les subvencions per a renovar sistemes de calefacció. En aquest cas s'han posat d'acord, però la llei continua sent objecte de dures crítiques des de l'oposició. El vicecanceller i ministre d'Economia, Robert Habeck, però, l'ha defensat així al Bundestag.
Aquesta llei aporta seguretat jurídica, protegeix els consumidors davant dels alts preus de l'energia i fa que els governs locals i les entitats s'hi sumin. També té en compte l'equilibri social.
I a partir d'ara, què els espera, doncs, als alemanys o als que viviu a Alemanya?
De moment, els alemanys a nivell particular gaudiran del que en podríem dir una pròrroga. Els pròxims 4 anys encara se'ls permetrà no només mantenir, sinó també reparar o recanviar les calefaccions antigues. Això està pensat sobretot per a la gent gran. Després, de manera progressiva, s'hauran d'anar adaptant a un sistema que té per objectiu acabar amb les energies fòssils. Recordem que les subvencions per a instal·lar sistemes que funcionin amb un mínim del 65% d'energies renovables pot arribar a cobrir el 70% de les despeses.
La creixent influència de la Xina plana sobre la cimera del G20 a Nova Delhi, que arrenca demà i que ha tiat l'aliança entre l'Índia i els Estats Units. El primer ministre Modi i el president Biden s'han compromès a enfortir els llaços comuns hores abans de l'inici d'un conclave que, segons el secretari general de l'ONU, ha d'afrontar la desunió alarmant que viu el món.
Divisions are growing.
Les divisions creixen, les tensions es disparen i s'erosiona la confiança. Això fa aparèixer l'amenaça de la fragmentació i, en última instància, la confrontació. Aquest món fracturat seria profundament inquietant en les millors èpoques. Avui dia amenaça amb una catàstrofe.
Pequín, Francesc Canals, el govern indi ha treballat de valent per honorar la figura del seu líder durant la cimera.
Barris de barraques enderrocats a correcuita, micos i gossos fora dels carrers, comerços, oficines i escoles, tot tancat, per la seguretat i la tranquil·litat d'una cimera que pot catapultar la figura del primer ministre indi Narendra Modi, l'anfitrió, com a líder internacional. Occident el vol atraure per contrarrestar l'ascens de la Xina. Els negociadors indiquen que les posicions s'han acostat en les últimes hores en aquest G20 marcat per les diferències sobre la guerra d'Ucraïna. Dubtes, en canvi, asseguren en afers com el canvi climàtic. El comunicat final pot estar marcat també per les absències, a més de la de Putin, que si surt de Rússia el poden detenir per crims de guerra, no hi serà tampoc el president xinès, ha delegat en el primer ministre. Previsiblement per dos factors, la rivalitat amb Nova Delhi, amb la disputa fronterera, a vegades violenta, i potser un missatge de Xi Jinping també a Occident, en el sentit que prefereix liderar fòrums més afins, com els BRICS. Una absència que afavoreix el reforçament del primer ministre Narendra Modi com a líder internacional, malgrat la seva deriva autoritària.
La prohibició de la baia als centres educatius públics francesos continua generant conflictes. Un home ha estat detingut i posat a disposició judicial després d'amenaçar de mort el director de l'institut on estudia la seva filla. La noia ha anat a classe amb la túnica musulmana i li han denegat l'accés en aplicació del decret aprovat pel govern d'Emmanuel Macron. Vicent Missut.
Una controvertida mesura per preservar el laïcisme de les aules que ha entrat en vigor aquesta setmana amb l'inici del curs escolar. L'incident ha passat a Clermont-d'Avernia, una ciutat del centre de França. Els responsables de l'institut han impedit que l'alumne accedís al centre perquè s'ha negat a treure's la baia. En saber-ho, el pare ha trucat i ha amenaçat el director de decapitar-lo. L'home de 44 anys ha estat detingut i ha quedat en llibertat sota control judicial. El ministre d'Educació, Gabriel Attal, troba inacceptable aquesta mena de comportaments i defensa la prohibició de la túnica.
Hi ha amenaces que són extremadament xocants. Vaig parlar ahir per telèfon amb el director de l'escola i li vaig assegurar que tenia tot el meu suport, el del govern i de l'Estat, i globalment penso el dels conciutadans. Davant aquestes amenaces que són inadmissibles, li he dit ben clar, la llei, tota la llei i només la llei. Rien que la
loi. De fet, el mateix Atal ha estat l'impulsor de la prohibició de la baia als centres públics, decisió avalada aquesta setmana pel Consell d'Estat francès.
Aquest cap de setmana està en marxa la fira Indie Dev Day de videojocs independents a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb uns 170 títols en exposició. Acaba d'entrar aquí l'estudi l'Òscar Callau, deixa'm mirar-te, fas... A veure, estic intentant deduir si els teus ulls fan cara d'haver jugat molt o no.
Mira que la fira ho posa fàcil, però la veritat és que hem preferit deixar la pràctica d'aquests jocs molt interessants en mans dels professionals. Mira, per exemple, Oriol Prats, dels estudis Avilaid Barcelona, ens presenta One Military Camp. És de guerra, però sense trets. És un camp d'entrenament amb un sergent molt simpàtic, estil la jaqueta metàl·lica.
No és veure batalles, combats, sinó va com entrenar-los. I, per exemple, si ens apropem, s'obren els edificis, es despleguen i podem veure què està acudint dintre per entrenar intel·ligència, força...
Daniel Navarro, de l'estudi Dolores Entertainment, sí que ens proposa disparar sense fi, però per matar monstres japonesos a Kaiju Island.
Ets una caçadora que et vols pujar al rànquing de caçadors d'aquest tipus de bèsties. Monstres japonesos gegants, llavors és un monover on vas entrant per una illa i a mesura que vagis matant pots comprar coses que d'altra manera no podies comprar. Millores, armes...
Manel, tu creus en el més enllà i les ànimes?
Jo no.
No? Doncs Joan Aparicio, de Sant Blum Studio, et volia proposar el joc transcendental The Exit Eternal Matters.
És un joc d'aventures on vas saltant per plataformes, en un món surrealista. Representa que és el món on tu vas un cop et mors. I alhora hem intentat donar-li un punt de vista molt cinematogràfic.
Però, en canvi, sí que deu saber perfectament que és un AK-47, oi?
Sí, per desgràcia.
I de prop, eh?
Sí, i tant.
Doncs el teu joc és AK-Xolotl, que ens presenta David Jiménez de l'estudi Too Awesome.
Aquests animalets, que són com unes espècies de reptils de Mèxic, que se diuen els ajolotes, i vam començar amb la broma de... un ajolote amb una AK, una AK-47, la Cajolote. Molt adorable, però després ve el heavy metal, disparos a tope, amb els animalets aquests que són superbonics.
Com lents molt bonics, però amb subfusells automàtics. Vaja, una varietat, la veritat, molt divertida i molt creativa.
Moltes gràcies. Canviem la pantalla pel paper, perquè la Setmana del Llibre en Català ha arrencat aquest divendres al Moll de la Fusta amb la previsió de rebre 55.000 visitants. Es consolida com el gran festival del llibre en català, amb 300 activitats, la presentació de 125 novetats editorials i amb la presència aquest any d'editorials de tots els territoris de llengua catalana. Alba Barbosa.
En aquesta edició incorpora per primer cop segells de la Catalunya Nord. Cristina Domènech és directora de la Setmana.
Evidentment són uns moments en què la llengua està amenaçada en territoris doncs, germans, i creiem que la Setmana del Llibre el que fa doncs, és mostrar aquesta riquesa de la llengua, i a més comptarem a la pròpia setmana amb representants de tots els territoris de parla catalana, de la producció editorial que es fa arreu.
I passaran més de 300 autors, com Karin Smirnov, que aquest divendres a la tarda ha presentat Les Urpes de l'Àguila, la setena entrega de la saga Millennium, que Stieg Larsson va començar fa 18 anys. Fins diumenge de la setmana que ve també passaran pel Moll de la Fusta Carlota Gurt, Ferran Torrent, Sergi Pàmies, Maria Climent o la sud-coreana Han Kang.
Són les 10 i 40, déu-n'hi-do, la de coses que m'ha explicat fins a aquest punt, però sempre ens dona la sensació que ens en deixem moltíssimes a fora perquè, com acostumem a dir aquesta hora, tot no ens hi cap. I què no ens hi ha cabut avui, Sergi Molero?
Doncs avui esgarrapem uns segons per parlar d'una visita molt especial que ha rebut el Papa Francesc. La persona amb qui s'ha trobat al cap de l'Església Catòlica és un home de 77 anys, és a dir, sols 9 menys que els que té Jorge Mario Bergoglio. No és cap bisbe ni presideix cap entitat, és Michael Sylvester Gardenzio Stallone. El papa s'ha trobat amb en Rambo.
Good to meet you. This is my wife.
Good morning.
I aquí sentim les presentacions. Sylvester Stallone li explica al papa francès que l'audiència hi va acompanyat de la seva dona, les seves tres filles i el seu germà Frank, i ha insistit molt. I què li ha dit de retorn al papa Stallone? Alguna pregària, algun bon desig? Doncs no.
Siamo cresciuti con i vostri film.
We grew up with your film.
Siamo cresciuti con i vostri film. Hem crescut amb les teves pel·lícules. I a mi, Manel, se m'ha generat el dubte. Quina pel·lícula de Stallone deu ser la preferida del papa? Rocky?
Podria
Cobra?
Ser.
Pot ser Tango i Cash? O bé, Manel, Demolition Man?
I l'Estalone n'havia fet de més delicades pel papa, també.
Efectivament, en una part prèvia de la seva cinematografia més coneguda.
Exacte, deixem-ho aquí, 10 i 42 minuts, perquè repartirem el primer premi del Catalunya Nit. Som-hi. En aquest informatiu ens agrada tancar les coses que obrim, i el dilluns vam deixar oberta la vinyeta del CAP, que recordem que era el Feijóo fent una suma, i 2 + 2 li donaven 7. La bafarada, que és una paraula que he pres aquesta setmana, he pres moltes coses aquesta setmana, la bafarada estava neta, i hem rebut tot de propostes, i tenim avui aquí el CAP, aquí a l'estudi, per resoldre aquest concurs. Primer, gràcies per venir, per jugar amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres i gràcies als oients que han entrat i han jugat, i això és l'interessant, no?, rebre respostes.
Tu ja en tens més, però jo diria que el nivell ha estat molt bo, no?
Molt bé, molt bé, i més tenint en compte que és una cosa nova, és a dir, agafar la dinàmica d'aquesta proposta, que és innovadora, pot costar una miqueta, i per ser la primera setmana hem rebut moltes respostes, moltes, més de les que em pensava, i de molt interessants, i això està molt bé.
Sí, el CAP i jo havíem convingut que si no en rebíem, perquè no ho sabíem, o que si les que rebíem eren molt fluixes, deixaríem el concurs desert, i desert no queda, eh?
No, desert no queda, perquè es veu que els oients de Catalunya Nit tenen molt enginy, que és el que fa falta doncs, per fer una bona vinyeta, una miqueta d'enginy i una miqueta de mala bava, no?
Doncs va, l'hora de la veritat. Amb quina et quedes?
L'hora de la veritat. Jo n'he rebut una que la vull destacar perquè hi ha un oient que li voldria posar i me llevo una, no? I a mi em fa gràcia perquè això els del PP tenen molta tendència a llevar-se... Bueno, potser no sé, no se sap. Presumptament.
Però se lleven una.
La més interessant, la que a mi em sembla més interessant, sobretot perquè fa un doble joc amb les paraules que hi surten, que jo penso que això és una riquesa, és l'Alba. L'Alba ens ha enviat una que diu... Per què sempre tinc tants problemes amb sumar? Sumar, doncs, està destacat i fa referència tant a la suma com a un partit polític que tenim. Llavors, jo trobo que és una de les més enginyoses i, per tant, per mi, si jo hagués de publicar aquesta vinyeta, seria aquesta.
Doncs la publicarem a la nostra pàgina web a partir d'aquesta nit i li enviem a l'Alba la vinyeta en color impresa i amb les seves pròpies paraules. Així que, Alba, felicitats. Ens posarem en contacte amb tu i te la fem arribar. I, Jaume, a pensar la següent.
A pensar-hi.
Catalunya nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres, s'aplica les assegurances MyBox.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
A diferència d'altres indrets en què la revolució industrial va agafar embranzida en el darrer terç del segle XVIII, a Catalunya tot semblava estar en contra d'aquesta transformació econòmica i social. Malgrat totes les dificultats, un grup creixent d'artesans, menestrals, comerciants i pagesos van aconseguir fer triomfar la primera revolució industrial a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
Viu la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquesta diada t'acompanyarem al matí i a la tarda.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Al matí, amb tota l'anàlisi prèvia a la Diada Nacional de Catalunya, marcada per la investidura espanyola. També serem a la Setmana del Llibre en Català, des d'on farem la part final del programa. I a la tarda...
Us acompanyarem amb una programació especial.
Especial seguiment de la manifestació independentista.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Catalunya nit.
Aquest estiu a Europa hem passat moltíssima calor. Hi ha hagut pics que han sobrepassat els 40 graus, unes temperatures que els experts diuen que potser ens hi haurem d'anar acostumant perquè les tindrem de manera reiterada. Nosaltres hem patit calor, però hi ha llocs al món on sembla que la vida no sigui possible perquè arriben a passar els 50 graus de temperatura. Ara farem una volta, comencem la recerca dels llocs més càlids del planeta. Natàlia, cap on anem?
Doncs en primer lloc anirem a l'anomenada Vall de la Mort als Estats Units. És el desert del Mojave, un d'aquests llocs inhòspits que qualsevol pensaria que no és apte per la vida humana. Les temperatures durant l'estiu oscil·len entre 40 i 50 graus de manera habitual i sota aquesta calor apocalíptica hi viuen unes 400 persones. La majoria estan en una petita població que es diu Fonis Creek. La qüestió és que a Fonis Creek és el lloc més calent del planeta. El 1913 es va registrar el rècord mundial de temperatura. Van arribar als 56,7 graus. Li hem preguntat a Matthew Landon, un dels habitants, com es viu al seu poble.
Sí, com he dit, molta gent tria viure a la Vall de la Mort. És una elecció i forma part de l'experiència de viure en una situació de calor extrema. Però també durant la resta de 8 mesos de l'any és l'experiència de viure en un dels llocs més bonics a la Terra. Aquest gran parc nacional que atreu milers de visitants cada any. A molta gent li agrada aquesta part del desert, la vall, i potser no és per tothom, però per la gent que ha triat viure aquí és casa seva.
Tenim 56,7 graus a la Vall de la Mort, però a Zizia, a Líbia, el 1922, també es va registrar una temperatura de rècord. De fet, aquesta ciutat a 50 quilòmetres de Trípoli va prendre el rècord mundial a l'americana. El sud pobre superava el nord ric, encara que fos en una matèria, la meteorologia, que ben bé no depèn dels humans. A Zizia van registrar una temperatura de 57,8 graus.
Sí que ja tenim aquí una disputa meteorològica, no?
Sí, sí, talment com si fos un western. Aquesta disputa estava servida i no va ser fins al 2012 que l'Organització de la Meteorologia Mundial va concloure que els mesuraments fets a Zizia no havien estat correctes. D'aquesta manera, la Vall de la Mort dels Estats Units s'endú el rècord mundial després de 90 anys d'haver-lo perdut.
Resolt el rècord mundial, hi ha altres zones tòrrides habitades des de fa centenars d'anys. Cap on anem ara?
Doncs ara anem cap al desert del Danakil, Etiòpia. Això és a la frontera amb Djibouti, on hi viu el poble Afar, justament conegut per la seva capacitat de suportar la calor. Allà la temperatura mitjana és de 34 graus, sembla molt poc, però això és durant tot l'any, sempre. I a més a l'estiu hi ha pics de calor que arriben bastant més enllà dels 40. Els Afar són nòmades i, per tant, van d'aquí cap allà en funció de la temperatura. Les caravanes d'homes i dones nòmades són un dels espectacles més impressionants d'aquesta part d'Etiòpia i les veuen molt bé tots els qui fan sovint la carretera que travessa el Danakil fins a la costa de Djibouti, com el traductor etíop Samson Quevede.
Como son gente nómada, se mueven de un lugar a otro. Sabes que ellos hacen unas casas muy simples, no se puede llamar casas incluso, son como estas tiendas de iglú parecido, que le llaman aris. Entonces estas casas son de fácilmente desmontar y llevarlo. No llevan muchas cosas realmente para... No necesitan muchas cosas para vivir dentro de la casa.
Hem passat pels Estats Units, Líbia i Etiòpia, però aquí a Europa també devem tenir marques potents perquè aquest estiu ens hem rostit una mica.
Era nacir en maggio e fu atacado.
Ens hem rostit una mica perquè el rècord europeu el té Siracusa, Sicília, on el 2021 van arribar a 48,8 graus. Però a Siracusa tenien aquest rècord i només és un exemple de les repetides onades de calor que afecten Europa. Aquest estiu, Catània, també a Sicília, han arribat als 47,6 graus. I només una dada més, l'asfalt dels carrers estava a 50 graus. Nacions Unides i també l'Organització Mundial de la Meteorologia han advertit repetidament que aquestes onades de calor cada vegada seran més intenses, sobretot a l'hemisferi nord. Potser, Manel, l'any que ve ja no haurem de parlar ni de Líbia ni d'Etiòpia, sinó que haurem de parlar, jo què sé, de Sant Joan de Vilatorrada, d'Alfarràs o de qualsevol altre punt de Catalunya. Això sí, de moment, Forney's Creek als Estats Units avui encara és un lloc tan simbòlic per als meteoròlegs com l'Everest ho és pels geògrafs.
Era nacir en maggio, e fu atacado.
Doncs jo he experimentat temperatures de fins a 54 sota zero, molt dur, i em pregunto, després de sentir aquest reportatge, què seria pitjor, si el 50 sota zero o 50 sobre zero. Tomàs Molina, tu què escolliries?
Jo potser triaria... no sabria... Jo he estat al Death Valley, eh?
I què tal?
Però era, no era el pic de l'estiu, però feia molta calor i és veritat que no pots viure. En canvi, els llocs freds tampoc, però si t'abrigues o... És més fàcil acondicionar-se en llocs freds. Per tant, probablement per subsistència, crec que es pot sobreviure més en llocs freds que no pas en lloc tan calorós.
Molt bé. Després de parlar d'això, segurament que diguis el que ens diguis a partir d'ara que farà aquest cap de setmana, ens semblarà bé, però amb quina cançó ens explicaràs el temps?
Home, avui què és? Divendres?
Divendres.
Doncs cap de setmana dels pets.
Que sigui ja divendres, que es facin ja les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics cap de setmana.
I què ens farà aquest cap de setmana?
Doncs un temps molt de cap de setmana, almenys perquè aquí els que els agrada estar a l'aire lliure, gaudir del que vulguin gaudir, perquè les temperatures seran molt d'aquest finalet d'estiu de setembre. Serà un cap de setmana en conjunt de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixadet i tot, no descartaria diumenge a la tarda en àrea del Pirineu o a l'interior de les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, però bàsicament amb sol tant dissabte com diumenge, o almenys amb moltes estones amb sol, i amb aquestes temperatures que s'enfilaran fins als 30 i poquet, a migdia, i als vespres o les matinades allò als 20 i poquet. Per tant, escolta, qui no s'entretengui a l'aire lliure serà perquè no li vindrà de gust.
Ho aprofitarem, doncs. Els que tenen cap de setmana llarg, millor que millor, però tu i jo, el dilluns, de nou aquí, eh?
La trobada, la diada serà... Potser hi haurà ruixats al Pirineu, però en principi a Barcelona farà sol. I deixem dir que qui a la nit encara estigui despert a 6:45 del matí, que miri i veuràs en el cel que hi ha la lluna, a la dreta, hi ha una que brilla molt, que és Júpiter, i a l'esquerra n'hi ha una altra que brilla molt, que és Venus. Doncs al costat de Venus, allà a l'esquerra de la Lluna, a sobre de Venus, qui tingui el cel molt net, i no hi hagi gens de llum, veurà un cometa verd, una llumeta verda. Aquest és el cometa Nishimura.
Nishimura.
Es veu aquests dies, tindrà el seu màxim el dia 12. En tornarem a parlar la setmana que ve, si vols.
Molt bé. Si vols, quedem a 6:45 del matí a l'esquerra de la Lluna. Fins dilluns. Sí, ha estat la nostra primera temporada, la meva primera temporada al Catalunya Nit, primera setmana, i la veritat és que estic molt agraït a tot l'equip. Si sonem tan bé és gràcies a Luis Ángel Alonso. Si tenim entrevistes com la que ha obert el nostre informatiu avui, és gràcies a l'Eli Espuny, a la cura dels temes, i tenim un equip molt potent, tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio, però també la Natàlia Ramon, la Marta Cristià, la Núria Har, el Sergi Molero. I com que ens estem coneixent, ja sabeu que nosaltres cuidem també molt la part final del programa, aquests 3 minuts que ens ajuden a arribar fins a les 11. I hem arribat just a aquell punt. I arriba aquell moment que tant ens agrada cuidar, el de buscar alguna cosa bona, molt bona, aquesta nit. Avui ha estat un dia somniat per una persona que ha treballat molt perquè finalment això sigui possible.
Hola, bona nit. Soc la Míriam Mariner, directora del Museu Casteller de Catalunya a Valls. Avui ha sigut un gran dia. A partir d'avui ja trobareu sempre el museu obert. Quan vulgueu, podeu venir a visitar-ho. Esperem que pugueu gaudir de l'emoció del món casteller i no deixeu que us ho expliquin. Ho heu de viure en la pròpia pell. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
El dia té 24 hores. A mi em semblen molt poques, per això us agraeixo moltíssim que ens n'hagueu dedicat una. És divendres i per última vegada escoltem aquesta cançó. Dilluns en tindrem una altra. Aquesta és Something Good, d'Al Jay. L'última paraula, els la cedim. Dilluns nosaltres no fem festa. Aquí ens tindreu.
Hello, I'm Gus Unger-Hamilton from Alt-J on Catalunya Nit. Thank you for listening to Something Good and Bona Nit.
Something good tonight.